Camins.
Comunicat oficial de la banda de Camins. Bueno, és terrible, però no tan terrible. Estimats oients, estimats col·laboradors, membres de la redacció, respectat i estimat TH. La banda de Camins volem expressar l'alegria profunda que ens fa que tothom se sumi a les nostres iniciatives. L'última, la de repartir torrijas a cada persona que trepitja aquest estudi en hora nocturna i ens ho demana. Gràcies de veritat per deixar-vos alimentar per nosaltres. Dit això, us demanem comprensió. El nostre sou és limitat, TH, i malgrat que ens agradaria vessar sobre vosaltres una pluja boja de torrijes que saciés la vostra gana de postres, no podem. A més, són cares i estem pensant la possibilitat de substituir-les per alguna cosa igualment ensucrada i dolenta per l'organisme, però més barata. Si us plau, paciència, tot arribarà, però amb la calma. Cordialment, la banda de Camins. Ja està dit, perquè estem desbordats de les sol·licituds de torrijes de tothom, de tothom. Aquí tothom se suma al carro de les torrijes, els hi agrada el menjar gratis, Xavi Aguilar, i la cosa, doncs, està desbordant. Per tant, paciència, segurament acabarem comprant, jo que sé, xupa-xups o Kinder Sorpresa, però les torrijes van cares. Bueno, bona vesprada d'aquest dimecres 19 d'octubre del 2022, dia 1 després de conèixer què és el Consolat del Mar i què és el que prepara per celebrar el seu aniversari. 750 anys, ni més ni menys, per una institució desconeguda a casa nostra, prou desconeguda, però molt reconeguda a nivell internacional, tal com ens va explicar el seu cònsul major. A més, varem saludar Marina Rossell, la sensualitat de l'art, que serà una mica cap de cartell del concert, el viatge musical que portaran a terme el dia 24 d'aquest mes, per commemorar-ho tot. I dia 1 també després de Salvador Aragonès, de la seva companyia entranyable i de la seva visió sobre l'economia que sempre ens ajuda a entendre i a gaudir. Si vols recuperar els nostres continguts de dimarts, i de cada dia, podeu trobar-ho tots els nostres comptes de Twitter, d'Instagram, pilotats per la Maria José Mendoza, una geganta de les xarxes. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter, @caminsestel, i a Instagram, caminsestel. I en directe, a l'aplicació Radio Estel Oficial, podeu fer zoom a la cara de la raga i trobareu detalls increïbles. Avui dimecres us hem preparat una macedònia amb sabor especial, el sabor de la reflexió. Ara de seguida saludem Xavier Torrents, que està de camí, esperem que arribi a temps, l'analista brutal, perquè ens expliqui de què vol parlar en un dia com avui, anàlisi, reflexió, opinió, una mica de tot amb el gran professor X. I a la part final del programa tractarem un tema interessant, també dur, rebrem la Charo Sillero, que és responsable del centre residencial de Sant Joan de Déu, de Serveis Socials de Sant Joan de Déu, La Llavor. És el primer centre exclusiu per a dones sense llar i tractarem el tema del sensellarisme femení, una xacra prou invisible. La ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, avui sense torrijes, però seguim sent la Macedònia de la ràdio. La Macedònia, la Macedònia, la Macedònia de la ràdio.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
15 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Professor Xavier Torrents, bona vesprada.
Bon vespre.
Això és arribar,
Encara, molt,
encara no t'has assegut i ja t'estic dient bona vesprada. La vida no para, sempre hi ha coses per analitzar, per opinar, que no és el mateix també, amb el professor X, fem anàlisi.
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel.
Setze ara mateix, clavats, que passen de les 8 de la vesprada. Ja sabeu que els dimecres ens agrada oferir-vos mirades alternatives, reflexió, anàlisi i observar d'alguna manera la complexitat del món que ens envolta amb els diferents matisos per intentar comprendre-lo una mica millor. Ho fem també amb en Ger Miret, Verónica García Morales i aquesta temporada amb el professor Xavier Torrents. Contents, Xavier, que hagis tingut... T'has tallat el cabell? És possible, des de la darrera...
Som a la ràdio, no a la televisió, no ho veuen els ullets.
Bueno, però jo sóc aquí, amb tu, i ara t'estava... Jo aquestes coses les detecto, ja veus tu. Bueno, el darrer dia ens vas revolucionar, ens vas fer saltar una mica pels aires tot, el guió, vas proposar coses diferents. Veurem aquesta vegada què és el que passa en aquest estudi. Jo vinc disposat a tot. Però abans que res, Xavier...
A veure.
Fa ara mateix... Espera't, perquè ho acabo de... Ah, no, aquí. Has fet un tuit mira, ara miro l'hora, a les 7 de la tarda, passaven 3 minuts de les 7 de la tarda, i has fet un tuit que deia... Els teus tuits són molt currats, Xavier? Sempre poses icones i allò, coses especials perquè siguin més visuals, i et felicito. Deia el tuit, les tres persones de la foto en saben de seguretat i prevenció d'extremisme i violència. Aquesta és la premissa.
Molt bé.
Què més tenen a veure Albert Batlle, Albert Batlle, de l'Ajuntament de Barcelona, Verónica García Morales, professora de la universitat i col·laboradora d'aquest programa, i tu mateix, Xavier Torrents. Pregunta adreçada a Joan Trias, de la caravana Estel, i a Rafa Sanahuja, de Camins. Clar, jo he contestat que més enllà de l'elegància natural, perquè esteu molt elegants en la foto,
si estàvem tan elegants, què devíem estar fent en aquell precís
clar, moment? Jo he dit, perquè en veu alta a la redacció he dit, home, tindran en comú que han fet alguna cosa junts, dic
va,
jo.
Això podria ser la solució, diguem-ne, primera, te la podríem donar per vàlida. I què fèiem junts? Bé, no cal que ho sàpiguis en aquell moment.
Unes cerveses?
Ho destapem? No, cerveses no. A veure, ara ens xafes la imatge que tenim tots tres plegats.
Perdona.
En temes de seguretat.
Perdona, d'això
no hi ha
problema. Vols que ho deixem per més tard?
I, bueno, diem la solució que l'haguessin deixat passar, però òbviament no és la solució de matrícula d'honor.
No,
però no la deixem per després. La solució primera és que, bé, els tres, Verónica Yasmín García Molares, que és coordinadora, codirectora del màster de Polítiques de Seguretat Global, Estratègies i Violència, jo mateix, que també sóc codirector d'aquest màster de Polítiques de Seguretat Global, Estratègies i Violència...
Són tots dos directors.
Els dos se'ns va córrer amb una persona que tenim en comú, per això és la solució que vindrà després d'aquí no estan al programa, si els oients continuen escoltant aquest programa, que és, en aquell moment, nosaltres vam convidar Albert Batlle justament a inaugurar la cinquena edició del màster de Polítiques de Seguretat Global.
Per tant.
La cinquena edició. I va inaugurar, de fet, l'edició que està tenint més alumnes matriculats.
Sí? Quants teniu?
Els màsters, aquest màster en concret té una vintena de matriculats i bueno, penso que és un tema molt específic, molt especialitzat, per tant no tothom li interessa. Bueno, interessa parlar molt de si és l'islamisme radical, d'extrema dreta o d'extrema esquerra, però a l'hora de dir, pues, treballarem això, no molta gent li motiva a treballar amb això, però bueno, tenim persones que han estudiat criminologia, que han estudiat ciències polítiques, que han estudiat el grau de seguretat, que han estudiat història, han estudiat comunicació, per exemple. Cada any hem tingut algun periodista, diguem-ne, que ha estudiat això, i per tant vam coincidir amb això. I per tant va inaugurar, va fer una conferència, la lliçó magistral, diguem-ne, Albert Batlle, regidor de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona i cinquè tinent alcalde, diguem-ne. Aquesta és la solució, podríem dir, més fàcil, però deixem per després...
Encara n'hi ha una més complexa. O sigui, aquesta és la fàcil?
Bueno,
la
sembla que és complexa era... per tu perquè no l'estàs endevinant.
No, per mi sí, perquè no tinc ni... Vaig perdudíssim. El Trias i jo, que el Trias també, amb molta làbia, perquè també té molta làbia, com la Caselles, també ha fet un tuit allà molt currat, però al final per dir el mateix que jo, que no ho sé, més enllà de l'elegància natural.
Vull
però
bueno, no parlarem.
Doncs això en ràdio es diu ganxo, Deixem el ganxo per al final, a veure si la gent té aquesta curiositat de saber què teniu en comú aquestes tres persones. Albert Batlle, Verónica García Morales i tu mateix, més enllà del que ja ens has explicat. Però anem amb els temes que ens has proposat per fer una mica d'anàlisi i xerrada. El primer m'agrada molt, perquè ens parles d'un actor, un actor de Hollywood, un actor que fa un temps estava a dalt de tot amb la sèrie House of Cards, una sèrie que per mi és prou espectacular, perquè presenta aquesta ambició de la política, una persona sense escrúpols, que vol a costa de tot arribar a ser president dels Estats Units i ho aconsegueix. Aquesta persona estava interpretada per Kevin Spacey, fent un paperàs, i després va caure en aquesta desgràcia perquè se li va acusar d'abús sexual, etcètera, etcètera, se li va treure de la sèrie i, de fet, no ha fet res més des de llavors. Però la notícia és que ell esgrimeix la influència i atenció d'un pare neonazi i supremacista blanc en defensa d'aquestes acusacions d'abús sexual. L'actor relata entre llàgrimes i davant del tribunal que està exercint aquest judici com va intentar ocultar la seva orientació sexual per por del seu progenitor i es torna a declarar innocent de les acusacions d'abús sexual. A partir d'aquí,
podem parlar de diverses qüestions, però jo vull centrar en una, és a dir, acusar el teu pare de que, diguem-ne, per les seves idees o creences ha influït en tu... A veure, òbviament, qualsevol pare o mare té influència en els fills i després per això tenen feina els psicòlegs i els psiquiatres. Sí. Fins aquí podem estar d'acord, podem no qüestionar-ho. Però diguem-ne que arriba un moment que tots som adults, no només la majoria d'edat als 18 anys, i ningú diu que sigui fàcil, és a dir, que l'impacte que té un pare o una mare és, pot ser o molt positiu, pot ser regular, el normal és que sigui, diguem-ne, això, regular en el sentit que hi ha coses bones, coses no tan bones, i que s'arrosseguen d'una generació a una altra. Però, clar, en aquest cas, davant la mateixa circumstància, les persones poden tenir actituds diferents. És a dir, imaginem-nos, d'un tema que, si entra, doncs, també en Graella en parlarem, una líder, en aquest cas, a Madrid, d'una organització neofeixista, que és Hogar Social, ella podria argumentar, suposem, o els seus fills podrien argumentar, bueno, com la meva mare era d'un grup neofeixista, jo m'he convertit en neofeixista. Per tant, en aquest cas és quan els fills emulen, diguem-ne, copien, diguem-ne, l'actitud, el pensament dels pares.
Sí.
Però també podem trobar el contrari. Podem trobar uns fills que llavors es converteixen en grans defensors dels drets humans. Això, per exemple, ha passat a Alemanya amb nets de no de neonazis, sinó directament de nazis.
Nazis, sí.
I després han hagut nets i netes que han intentat fer, doncs, lluita contra l'antisemitisme, doncs, perquè l'Holocaust va afectar al poble jueu.
Sí.
S'han apuntat a ONGs de drets humans, és a dir, hi ha l'altra actitud. I després hi ha una altra, perquè els que estudiem extremismes això ens adonem, podem trobar una persona, això, per exemple, que el pare, per exemple, era d'extrema dreta, i el fill s'ha convertit en d'extrema esquerra, creu que és el contrari que el seu pare, però té la mateixa actitud autoritària, però, diguem-ne, en comptes de vi negre, vi blanc. Però sí. no deixa de ser la mateixa ampolla autoritària, no? I simplement volia que, com és un programa distès, però també es parlen de coses molt serioses, de forma més distesa...
Som la Macedònia, cap
volia treure aquest tema, no? De, home, argumentar que el pare era no tal, pues no, perquè el fill podia haver tingut actituds diferents, no? I en acabem d'explicar tres d'elles.
El que és segur és que l'actitud dels pares, tot el que els pares ens transmeteixen, ens marca. Això sí que és cert. També és cert que pot ser que la nostra manera de després reflectir-lo quan som més grans o mica en mica pugui ser molt diversa. És que jo he conegut casos de tot. Casos de gent que segueix fil per randa el que a casa s'ensenya, que tal vegada sigui el més habitual, jo crec que, no ho sé, no sóc expert, és per l'experiència de la vida. I he conegut també gent que m'ha explicat una història que dius, bueno, tu amb aquesta història lo lògic seria estar traumatitzat i molt fotut psicològicament. Doncs no, estan a l'altre extrem. L'han entès la història, s'han reconciliat amb aquesta història, paraula per mi important, la reconciliació amb la història, i han desenvolupat una personalitat que és amable, és comprensiva, és una bona personalitat davant de fets greus en casa seva.
Sí,
o sigui, tota la raó aquesta reflexió del professor Xavier Torrents per començar. Fem un canvi de tema molt radical, també m'agrada molt aquests canvis radicals, perquè es compleixen 25 anys del Guggenheim, el museu de Bilbao, 25 anys, jo recordo quan es va inaugurar, recordo aquell boom, no? Aquell disseny tan...
Doncs fixa't que ets un quart de segle més vell.
Mira, ho parlàvem abans d'entrar en antena amb l'equip, perquè dic, clar, estic pensant que jo de qualsevol
però
dia...
Però tot dependrà malament, perquè la bellesa amb B baixa també és bellesa amb B alta, a la vegada.
Mira,
la bellesa, diguem-ne, de la saviesa, de l'experiència.
Ara m'has fet venir al cap, ara passem al tema del Guggenheim, però m'has fet venir al cap, Xavier, un tuit que he llegit fa poc, perquè avui fa 80 anys Iñaki Gabilondo, justament, el gran comunicador Iñaki Gabilondo, i hi havia una frase seva a Twitter que deia, jo tengo un objetivo que es morir joven, però lo más tarde posible. O sigui, una mica l'esperit de la joventut podia venir per aquí. Bueno, 25 anys del Guggenheim de Bilbao, Xavier, ens proposes aquest tema, un polèmic projecte que va canviar una ciutat industrial a través de l'art contemporani.
Efectivament, si un recorda el Bilbao d'abans del Guggenheim, és un Bilbao industrial, un Bilbao en què, a veure, diguem-ho clar, encara que jo tinc amics no només bascos, sinó de Bilbao, i els pot fotre...
que és una altra història,
ser de Bilbao. Mal, diguem-ne, però, a veure, el Bilbao de llavors home, no era gaire agradable anar... Les companyies sí, però no l'ambient, el com estava la ciutat.
Val.
Va canviar de ser una ciutat industrial a ser una ciutat turística. Perquè el Guggenheim, diguem-ne, ha sigut com un far que atrau els vaixells en el mar que estan arribant, que veuen la ciutat de lluny.
Que maca, eh? L'analogia.
Sí, i pensa fins i tot que va ser un far i va ser tan triomfal, malgrat la polèmica inicial, que ara ningú la qüestiona, ningú qüestiona el Guggenheim, va ser un gran encert. I després va haver una cosa lletja, no al País Basc, sinó fora del País Basc, que llavors totes les capitals de província volien tenir el seu Guggenheim. I, per exemple, què va passar? Per exemple, Santiago de Compostela, que van construir en temps de Fraga i d'Iribarne, quan era
Fraga,
president de Galícia.
Salutacions a Manolo Emilian Mestre, que sí. Em ve al cap de seguida.
I doncs va construir una mena també d'icona museística,
sí.
I el problema és que quan van començar a copiar-ho tot arreu, clar, si tu vols copiar tot arreu, ja perd aquest encant inicial d'una cosa que és singular.
Clar.
Perquè quan es copia ja deixa de singular.
Sí.
Llavors, tothom, per exemple, vol copiar la Coca-Cola. Llavors, clar, no s'hi arriba. Llavors, què va passar? Que ja tenim uns quants museus a l'estat espanyol d'art contemporani o d'art modern que tenen un problema, i és que tenen l'envoltori, el museu, artísticament, arquitectònicament, doncs, el signa algú molt important, però no tenen cap col·lecció permanent, que és perquè se suposa que ha de ser un museu.
Clar, perquè no només és continent, també és contingut en aquest cas.
Això mateix.
Però escolta, Xavier, tu te'n recordes per què venia la polèmica quan es va inaugurar el Guggenheim? Per què?
A veure, per moltes coses. En aquest cas va ser... Mira, veus, sempre acabem parlant d'extremismes. L'extrema esquerra no volia... perquè considerava que era una cosa això postmoderna, que era una cosa molt milionària.
Burguesa, una cosa burguesa.
Sí, podríem dir aquesta paraula. Era una cosa burguesa. I després, bueno, el Guggenheim, si heu anat, doncs té el gosset que hi ha al davant, no?, de plena jardineria. És una escultura de jardineria,
sí.
I el fa atractiu només abans d'entrar, no? Abans de trepitjar el propi Guggenheim. Però és que, a més, el Guggenheim ha modificat tota la zona aquella de Bilbao i de debò, tant és així que ara estan pensant en fer un segon Guggenheim al País Basc. I en aquest cas, inclús amb una concepció que quan es va fer fa 25 anys no hi era tant a casa nostra, que és, diguem-ne, envoltat d'ecologia i de medi ambient. I ara hi ha polèmica pel segon Guggenheim, però acabarà passant el mateix. Segurament funcionarà i segurament doncs haurà estat una encertada política cultural que ve acompanyada també d'una política turística.
Bueno, dues coses per rematar aquest tema que m'ha agradat prou. La primera, és prou curiós que l'emblema d'una ciutat, en aquest cas cultural, culturalment, perquè sí que és cert que et relacionem molt Bilbao amb Guggenheim, no? Normalment és una cosa, no és tant un museu com un monument o com una zona concreta, no? Jo crec que això ja et dona la mesura de la importància del museu. I després hi ha una altra cosa. Clar, tu parles que ha transformat aquesta ciutat de ser industrial a ser més turística. Clar, aquí a Barcelona també hem tingut una mica aquesta transformació arran dels Jocs Olímpics. I aquí hi ha molta polèmica amb això. A Bilbao estan contents? Et consta aquesta transformació? Per ells és bona?
A veure, moltes persones pensem... clar, això ja depèn de l'edat, eh? Ja està de tenir més de 25 anys enrere, més d'un quart de segle enrere, que és que pensem que el País Basc va tenir greuíssims problemes. Un, òbviament, el terrorisme d'ETA. I l'altre va ser que va afectar molt el problema de la droga, de l'heroïna, va ser una de les zones on més va afectar. I tot això amb el gran atur de la, diguem-ne, del retrocés de la industrialització. És a dir, que, i justament on ara està el Guggenheim era la zona industrial per excel·lència de Bilbao. Clar, tot això, l'atur, l'heroïna, el terrorisme d'ETA i altres coses, el que feien és tatxar Bilbao del mapa. No del mapa del món, del mapa de l'estat espanyol mateix, sense sortir-nos.
Sí.
El Guggenheim va ser l'inici d'un camí que ara, valgui la redundància en la paraula camí, ara es pot caminar tranquil·lament, no només per Bilbao, sinó per tot el País Basc, justament perquè ja no existeix el terrorisme d'ETA, precisament perquè el Guggenheim, la polèmica va quedar totalment oblidada, ja gent, els joves ni saben que va haver una polèmica,
sí.
I per tant hi ha un altre Bilbao, òbviament no només pel Guggenheim.
Per això convidem al professor Xavier Torrents, perquè ens ajuda a reflexionar sobre temes tan interessants i perquè ens ajuda a comprendre coses que realment aquesta visió seva doncs és apropiada. Xavier, fem una pausa. Dos minuts de publicitat i rematem amb els dos temes que també ens has proposat i un darrer que és una mica més sorpresa. Ens queden moltes coses
a fer. El ganxo.
El ganxo, el ganxo. Doncs vinga, una petita pausa i més Xavier Torrents aquí al Camins.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
Rafa Sanahuja.
Pau Massir i Diana Silva s'han compromès a portar-nos torrijes caseres. Judit Caselles, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. On són les meves torrijes?
Camins.
Ràdio Estel.
Ara és una nova etapa, és després de la torrija.
La post-torrija.
Sí, ara hi comença el calendari de partir d'ara ve després torrija. Tot el que ha passat abans és abans torrija i ara és després torrija.
Pots seguir, No tenim pressa,
No, pressa.
Expliquem històries.
Quatre minuts que passen de dos quarts de nou. Ai, m'ha aclarit la garganta, que això de parlar tant al final acaba afectant. Xavier Torrents, continuem amb tu. Un altre tema que ens has proposat és el següent. Clar, la sanitat. La sanitat. La sanitat ha estat durant un temps, Xavier, clau, importantíssima, en boca de tots. I després, tal vegada ens estem oblidant una mica de la situació dels sanitaris. Tu vols parlar de la fugida de milers de metges que agreuja el dèficit d'especialistes a Espanya. El govern planeja un augment d'un 15% el nombre de places de la carrera davant de les jubilacions massives, però a més 18.000 doctors van demanar durant la darrera dècada exercir fora d'Espanya.
Sí,
què està passant amb els
mitjans? Ara parlaré de tres mitjans de comunicació escrits, com aquí són plurals i no hi ha... Per exemple, El País va titular, i a més en portada el dilluns passat, això, que 18.000 metges espanyols havien, diguem-ne, anat a altres països per aquests raons.
En la darrera dècada,
Per tant, això vol dir que aquí falten algunes especialitats mèdiques i, sobretot, que la gent això ho sap menys, falten moltes infermeres i infermers.
Bueno,
també se'n van.
Això està, també s'està parlant molt. Aquí volem fer alguna entrevista al respecte.
Aquesta és una qüestió. L'altra qüestió, la treia La Vanguardia també en portada. Mancaran els propers anys, a casa nostra, 200.000 enginyers. Ens mancaran. És a dir, que si volem fer funcionar el país, falten 200.000 enginyers. I un altre diari, en aquest cas el periòdico. I en aquest cas va ser el diumenge, però en dos dies tots ho van publicar. Parlant de que ens falten mecànics, metal·lúrgics, determinades feines, diguem-ne, més podríem dir, que tenen aquesta imatge de ser més dures o ser, que sí que ho són, manuals. I, per exemple, mecànics, saps la turquellada de mecànics? 0%. És a dir, mecànica surt, mecànica troba feina.
Sí?
Val? Sí, tal qual. No hi ha atur entre els mecànics. Val? Per tant, això que ens està dient, no hi ha atur perquè ens falten mecànics de cotxes. I és que vol dir això? Que allò que, de fet, ja en fa no segles, mil·lennis en parla la Bíblia, que són les persones migrants, de fet és una solució per tots. És el camí, És l'Estel, podríem dir, parlant de Ràdio Estel, per solucionar molts problemes. Nosaltres pensem que a vegades som nosaltres, la societat, el país, que ajuda els migrants a viure millor d'on vivien. No, no, és que els migrants ens ajuden a nosaltres també a tenir un millor país. Per exemple, si hi hagués més persones migrants que fessin, doncs, de treballessin de mecànics, de metal·lúrgics, etc., doncs potser ajudarien a que no pugés el preu de canviar, d'anar a portar el cotxe al mecànic, per posar un exemple. O amb els enginyers, parlem no ja de professions potser amb menys qualificació, sinó de més qualificació. Si no tenim enginyers, hi haurà coses que tecnològicament no podran funcionar bé en el país, i per això es necessiten persones que vinguin de l'estranger que també treballin aquí. És a dir, entre tots plegats, migrants i, entre cometes, autòctons, doncs podem fer una societat millor a través d'aquest camí junts.
Aquesta és la mirada oberta que ens agrada tenir. I després hi ha una visió d'aquesta situació que és molt desagradable i que no compartim. Per rematar els teus temes, a banda de passar a un parell de temes especials, tu ens ho deies al principi, parlant de Kevin Spacey, aquestes excuses o històries que ella ha parlat sobre el seu pare neonazi. Volies destacar també el judici que s'està realitzant a l'organització neonazi Llar Social Madrid. Quin nom, per a una entitat neonazi, no? Llar Social Madrid.
Si vols, expliquem per què s'anomena així.
Vinga, endavant. Expliquem que s'està produint un judici i que la seva líder ha defensat l'atac a la mesquita de la M30, perquè són les persones que van fer aquest atac, perquè finançava el jihadisme terrorista, és el que ja ha dit.
Fa gairebé uns segons, tots els oients de Ràdio Estel han sentit que parlaven positivament de la migració. Uh-huh. Òbviament, una organització neofeixista parla malament de la migració. Òbviament. Per tant, aquest és el contrast, aquest relat que tu dius que no t'agradava escoltar o que no compartim.
Perquè és que la teva visió, jo crec que és fàcil d'entendre, també. És que no entenc el problema.
Llavors, fixa't, els neofeixistes són neofeixistes, però tontos no són. Llavors, per això es bategen Hogar Social. Per què? Perquè el que intenten és atrapar vot de gent treballadora, gent treballadora, entre cometes, autòctona, que si ells plantegen una suposada política social, per això parlen d'Hogar Social, en el sentit de només donar beneficis, prestacions socials als treballadors espanyols, i fent una barrera, una divisió entre humans, dient doncs, els treballadors espanyols són bons, són els que han de rebre prestacions, i els migrants haurien de ser expulsats. Per això el nom d'Hogar Social no és casual que hagin triat aquest nom. De fet, les organitzacions, potser cal anar a la història i llegir algun llibre doncs, del que va passar a l'època nazi, però per això el partit nazi, de fet, es deia Partit Nacional Socialista, perquè aquesta altra adjectivació de socialista volia fer al·lusió a aquesta vessant social que els feixistes diuen que volen fer, però de forma excloent cap a les persones migrants o cap a minories. O el partit del qual ve la que serà la nova primera ministra d'Itàlia, sí. No l'actual, però del que venia abans, quan era més joveneta, es deia Moviment Social Italià, social un altre cop. Apareix un altre cop la paraula social. Per tant, no ens ha d'estranyar que els partits neofeixistes utilitzin el concepte social justament per atreure una part dels votants. És a dir, que no només volen atreure a, podríem dir, utilitzant una paraula que avui ja s'ha citat una vegada, no es volen atreure burgesia, no volen atreure només a votants, per entendre'ns potser, de Sarrià Gervasi, sinó també a votants de Nou Barris. I per fer això, donen aquesta imatge, és falsa, òbviament, però donen la imatge doncs, de que treballen pel tema social.
Bueno, això és clarament, i tot està molt ben pensat i tot està molt ben lligat, i ens ajuda molt bé que tu desemmascaris aquesta realitat. Això es diu doncs, manipular les ments, manipular el llenguatge, manipular-ho tot en els seus propis interessos. Doncs molt interessant. Tinc un altre tema, abans del ganxo, però ràpidament, tinc un altre tema que vas dir. Tema sorpresa, Ràdio Estel.
Tema sorpresa, Ràdio Estel.
Ara t'he descol·locat. Doncs em vas enviar un WhatsApp, podem comprar. Ja ho penjaré.
El tema sorpresa és la pregunta, el ganxo.
Pensava que era una altra.
Sí, abans... És que no t'has enganxat al ganxo.
No, però
a més, estàs parlant amb una persona de Reus que saps com es diu popularment a la gent de Reus? Ganxets.
No, doncs t'explico. Ara rematem el ganxo, però abans he dit al Trias que sàpigues que el professor Torrents ve avui amb un tema sorpresa de la gent de Ràdio Estel. I m'ha dit, Ojo. A veure què explica. Dic, el que ell vulgui, no tinc manies, jo li obro els micros. Per tant, és aquesta rematada. Recordem la fotografia compartida fa uns minuts Xavier Torrens a Twitter amb Verónica García Morales, Albert Valle i ell mateix, i preguntava què tenien en comú. Màster, seguretat, prevenció, extremisme, violència.
Tots els teus fills, els teus fills, Rafa, els has explicat aquell, el conte aquell de l'emperador nu?
Concretament...
O el coneixes tu? Perquè potser jo, tampoc te l'han explicat.
No, jo sí, jo el conec, el conec. Sí, sí, que li vol un vestit i li fan... bueno, no li fan cap vestit, però li venen que és una tela especial invisible.
Sí.
I hi ha un nen que al final dius...
Ningú s'atrevia a dir-li, és a dir, però ho tenia endavant, tothom ho tenia davant dels ulls,
sí.
La resposta la tenia endavant i ningú la veia fins i tot que, fins que un nen
diu, la va veure. El rei està desnudo.
Sí, el rei està...
Vale.
Llavors, la resposta és tan fàcil que
tant
tu, Rafa, com el propi Joan Trias l'hauríeu d'haver sabut.
Ui, però tenim masses coses.
Veure, els oients de Ràdio Estel saben que tenim en comú Albert Valle, Verónica, Yasmín García Morales i Xavier Torrens. Què tenim en comú, els tres?
Ai, Xavier.
Però no miris la foto. Doncs
pues intento.
Veure, ho diem ja Ferran.
Sí, sí.
El Ferran ja ho sap, perquè... A veure...
Ferran, tu saps, Ferran?
A veure, és com un productor de Ràdio Estel.
Diu que no.
Caram. A veure, els tres som oients i col·laboradors de Ràdio Estel.
Tens tota la raó, però si era més fàcil... Però saps què passa? De vegades...
Davant del nas.
La solució més fàcil, de vegades, Xavier, la solució més fàcil, pensem que no pot ser vàlida, eh? I ja
pues,
ho deia...
Doncs és era la senzilla, l'evident, jo crec que els oients de Ràdio Estel ho saben.
És veritat.
Perquè ens han escoltat tant Albert Valle com a Verónica García com a mi mateix a Ràdio Estel.
Tens tota la raó.
I els tres som oients i col·laboradors de Ràdio
En les fotuda, Xavier. Com agrada,
o sigui que, engrandir, eixamplar, doncs, aquesta base de Ràdio Estel d'oients que cada dia doncs creix més.
Segur que sí, i amb col·laboradors com tu més encara. Va, pausa i ho rematem en una entrevista que jo crec que us agradarà molt perquè donarem visibilitat a una cosa prou invisible.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Bona vesprada, estimat amic.
Amb Rafa Sanahuja.
Carol, t'abraço molt fort. M'encanta parlar amb tu, estimada amiga.
Sí, Marina. És que encara no ens coneixem. Jo sóc una gran fan de la Marina.
Home, com tota Catalunya.
Ella ho
sap. I jo teva, Carol.
Déu-n'hi-do, Marina, quines coses...
Ets un encant de persona, Carol.
I altres persones que expliquen coses.
Doncs seguim endavant, això és Camins, és el nostre dia de reflexió, de mirada social, el nostre dia en què ens interessem en altres realitats, en què us ajudem també a reflexionar amb nosaltres. I mireu, actualment les dones representen només l'11,71% de les persones que viuen en situació de carrer, és a dir, sense llar, a Barcelona, segons les últimes dades recollides pels equips d'intervenció social municipals el passat mes de setembre. Aquesta xifra, que a priori pot indicar que les dones no estan patint situacions d'exclusió residencial severa, amaga una realitat que malauradament existeix i que fins fa poc temps semblava invisible. El sensellarisme femení és majoritàriament ocult perquè no s'expressa de forma evident a la via pública. És diferent, té els seus matisos. Ara els coneixerem una mica més. La Llavor és el primer centre exclusiu per a dones sense llar. Es tracta d'un centre residencial d'inclusió i està gestionat per Sant Joan de Déu Serveis Socials amb la col·laboració de la Fundació Aret. Charo Sillero, bona vesprada.
Bona vesprada.
Benvinguda. La Charo Sillero és responsable del centre residencial La Llavor, que us parlava ara, de Sant Joan de Déu Serveis Socials, i ha tingut a bé visitar-nos. Moltes gràcies per venir a aquestes hores aquí a Ràdio Estel per parlar-vos de la vostra tasca. Charo, l'exclusió residencial que pateixen les dones es viu de portes endins, de formes molt diverses. Dones que intercanvien serveis a canvi d'un sostre, fórmula molt habitual, per cert, en l'àmbit de les cures o del treball domèstic. Dones que dormen temporalment en llars de gent coneguda, per exemple. Dones que relloguen habitacions que no sempre poden pagar. Dones que sostenen relacions violentes per no perdre el sostre, és a dir, és aguantar o sortir de casa sense res. Una realitat molt dura i de la qual se'n parla relativament poc.
Molt poc, encara que afortunadament durant aquests últims anys sí que hi ha estudis, investigacions que han fet evidenciar aquesta realitat totalment oculta, no? També va haver-hi un punt d'inflexió que va ser la pandèmia, que a través d'aquesta crisi sanitària social va evidenciar aquest sensellarisme.
Va desemmascarar una mica tot aquest submón, la pandèmia, perquè clar, aquestes persones, aquestes dones, per exemple, que vivien en casa de persones a canvi dels serveis, doncs van haver de marxar i es van quedar, de sobte es va veure més.
De fet, nosaltres vam obrir portes l'1 d'octubre del 2020, o sigui, justament a plena pandèmia.
La Llavor, eh?
La Llavor. I vam assumir i començar l'atenció a dones que estaven en un dispositiu d'emergència que va habilitar l'Ajuntament de Barcelona, exclusiu per atendre a dones que es trobaven en situació de sense llar.
Em crida moltíssim sempre l'atenció, Charo, que estadísticament són molt més els homes que arriben a la situació de sense llarisme, com a mínim sobre el paper. ¿Vale?
Clar, és que en l'imaginari col·lectiu, no? Sempre tendim a identificar una persona sense sostre com la persona sense llar, no? Però com tu bé deies al principi, una dona pot no estar tan representada en una situació de sense sostre, que no deixa de ser la cara més cruenta i més dura del sensellarisme, però això no vol dir que estiguin patint una situació de sense llar, no? Perquè estan més representades en altres categories, no? No acaben en una situació de carrer, tot i que algunes, malauradament, sí que acaben.
Quin és el perfil d'aquestes dones que pateixen aquesta situació?
El perfil és molt divers. Nosaltres no ens agrada tampoc catalogar les persones, perquè cada persona és un món. Tenim, per exemple, estem atenent a dones que han patit aquesta situació d'arrel de la pandèmia, està treballant de manera molt precària en habitatges, no? I a canvi d'un sostre, i moltes vegades sostenint situacions d'abusos. I n'hi ha d'altres que pateixen un sensellarisme crònic, no? O sigui, la situació és molt diversa.
Què s'està fent ara mateix per donar resposta a aquesta necessitat de Llavor? Això està clar, és el vostre centre, és una resposta per posar solució, però hi ha alguna iniciativa més? Perquè clar, això és una resposta temporal, la Llavor.
Sí. Es crea com un centre residencial temporal perquè nosaltres ens enfoquem als objectius de la persona, és a dir, ningú vol estar tota la seva vida institucionalitzada, no? Vol tenir la seva llibertat,
és que tampoc és natural.
La seva autonomia, això mateix. Aleshores és un centre temporal. No obstant, amb dades de l'última avaluació, més del 37% de les dones que nosaltres hem atès passen a incorporar-se a programes de Sant Joan de Déu Serveis Socials com pot ser d'habitatges, no? On es fa una atenció més, més allargada del procés d'atenció. No obstant, en relació a la temporalitat, tenim una estada mitjana de 320 dies. Això vol dir que la temporalitat s'ajusta molt a la situació de la persona. És a dir, hi ha dones que potser necessiten 6 mesos, 9 mesos per iniciar un procés de recuperació i d'autonomia. N'hi ha d'altres que per altres factors interseccionals, no?, que agreugen la situació de vulnerabilitat, com pot ser la situació administrativa, no?, l'edat també és un altre factor que agreuja o no la situació de vulnerabilitat, necessiten més temps, no?
Darrerament s'ha revisat molt el model d'atenció, no?, a les dones sense llar, segurament a causa d'aquesta visibilitat de lo que abans era prou invisible, on la perspectiva de gènere és clau, no? A Barcelona ara es disposa de 3 serveis específics per a l'atenció al sensellarisme femení que compten en total amb 107 places. El centre de primeres atencions Sarrià, que té 41 places, abans era mixt, ara és només per dones sense, en aquesta situació. Els centres residencials Violeta, amb 26 places, que treballen per la reconstrucció del projecte vital de les dones. I després tenim el vostre centre d'inclusió, La Llavor, amb 40 places. Clar, 107 places en total. Són suficients?
Mai són suficients, no? I la prova la tenim aquí a Barcelona, per molt que cada any, no?, l'Ajuntament, les entitats, estem treballant per incrementar el número de recursos, no? No són suficients per absorbir tota la demanda.
Per tant, encara que... Queda recorregut.
Vols que expliqui una
anècdota? Sí, Xavier, endavant.
Bueno, la Charo no ho sap, jo de fet no la coneixia, la Charo, però ja fins i tot jo als meus estudiants, un cop els he posat a l'examen La Llavor.
Ah, sí?
Analitzessin La Llavor en un examen, en un estudi de cas sobre disseny de polítiques públiques, justament per aquesta perspectiva de gènere que estan aplicant. O sigui que ja inclús són objecte d'estudi a la facultat, en aquest cas de Dret, de Barcelona.
Perquè aquesta perspectiva... Bueno, molt bon apunt, Xavier, fixa't, ja teniu... Esteu arribant a les universitats, Charo. Escolta, aquesta perspectiva de gènere, quins matisos té?
La perspectiva de gènere és mirar l'entorn amb aquestes ulleres, precisament, no? Amb uns ulls que siguin conscients de que existeixen desigualtats de gènere i que són necessàries abordar-les des del nivell micro, que és més, no?, l'atenció a aquesta individualitat, no?, aquesta centralitat de la dona, i també, òbviament, amb mesures macro, no?, amb polítiques socials i de protecció i de prevenció que, efectivament, lluitin contra aquestes desigualtats. Si volem el dia de demà, no?, caminar cap a una igualtat de gènere i aconseguir una societat més justa, més responsable, més equitativa, és imprescindible treballar en base a la perspectiva de gènere.
Com arriben les dones fins a vosaltres?
Doncs arriben amb com o...
De quina manera?
De quina manera?
Sobretot de quina manera, perquè les situacions eren molt diverses, segurament totes complicadíssimes, clar. Però com s'arriba? Com us arriben a vosaltres?
Nosaltres és un centre derivat, és a dir, és un centre, no és de porta directa, sinó que és necessari que hi hagi una derivació, no?, en aquest cas, i una acceptació per part de la persona d'accedir-hi al recurs. Ens trobem, doncs, això amb dones molt diverses, amb unes situacions vitals brutals, no? I amb molta capacitat de resiliència, no? Són dones molt lluitadores que, a pesar de les dificultats de la vida, no?, i de les seves situacions personals, són capaces d'aixecar-se cada matí, anar a treballar, formar-se i no llançar la tovallola.
També et dic una cosa, tinc claríssim, jo com a mínim, és opinió personal de Rafa Sanahuja, presentador del programa, que les dones teniu una força i una valentia que nosaltres mirem una mica de lluny, perquè els homes tenim menys esquelet en general a la vida. De seguida ens menja qualsevol cosa i vosaltres aguanteu molt. I allò essencial, o sigui, de quina manera les acompanyeu al centre, l'equip de professionals, què és el que penses que és essencial per a elles?
La flexibilitat en l'acompanyament i en l'atenció. No?
O sigui, que se sentin que les mireu als ulls. No?
Sí,
podríem...
sobretot amb una mirada molt horitzontal, no? Molt de tu a tu, construint la confiança i el vincle és bàsic i necessari perquè en el dia de que es pugui assolir, no?, el que és el pla de treball, que diguem és el far que orienta a la persona i a l'equip, doncs es pugui caminar cap a aquesta recuperació.
No sé, el professor Xavier Torrens té alguna pregunta per rematar la conversa?
No, jo ara un cas concret, no?, d'una dona real que està al carrer. Jo recordo que aquesta dona, crec que és brasilera perquè parla sovint portuguès i tal.
I la coneixes tu?
Sí, estava abans en una oficina, davant d'una oficina bancària d'aquestes tancades, però sí. van omplir d'una altra cosa, en la qual la van fer fora. La senyora ara està a prop, de fet, de l'escola industrial. Igual la visualitzes. Clar, aquesta senyora, jo crec que, o sigui, no sé si ha anat algú, no ha anat algú, però inclús veus que per ella és com si fos casa, perquè escombra el seu espai, diguem-ne, no? Cosa que quan veus algun home a l'espai... No hi ha aquesta tasca domèstica, diguem-ne.
És que al final que diu el professor
Xavier... Com aquesta dona pot tenir un vincle? Perquè en principi ella no coneix la llavor ni coneix cap altre centre. Com pot arribar a tenir un vincle?
Això es construeix a través dels equips de carrer, no? L'Ajuntament de Barcelona i alguna entitat social, com pot ser Arrels, tenen equips de carrer i el que fan és anar construint aquesta, no?, apropant-se de mica en mica, construint aquesta relació més de confiança, i en el moment que la persona estigui doncs, preparada per donar el salt, doncs seria aquest el moment. No? Afortunadament s'està construint també, igual que està la Violeta, no?, el centre centre residencial de Sis, no?, que treballa més des d'un perfil de prevenció. Nosaltres treballem amb un perfil més avançat, no?, d'exclusió social. Està en marxa la creació d'altres equipaments per, en aquest cas, atendre la singularitat de la dona en situació crònica de carrer.
Charo Sillero, si em permets, tens un treball. Ets la responsable del centre residencial La Llavor de Sant Joan de Déu, serveis socials, però aquest treball no es pot fer sense cor i sense valentia i sense vocació. Ho hem parlat mínimament quan has entrat a l'estudi, però és que ja se't veu als ulls. Per tant, molts ànims. Gràcies. I gràcies per aquesta tasca, perquè és essencial per a tantes persones.
Moltes gràcies.
I gràcies per venir a visitar-nos i explicar-nos.
A vosaltres.
Xavier Torrens, gràcies a tu també per compartir aquesta hora amb nosaltres, que sempre és un plaer enorme.
Allà, bona nit.
Bona nit? No, jo dic sempre bona vesprada, en qualsevol moment del dia. Recollim. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, dimarts, no, dimecres, tinc una barreja de dies, amb un home que estima el seu treball, sobretot els descansos, Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas i Pere Juventí Balcells a la redacció, també amb la Caselles des del Parlament. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i tenim una clau que es diu Paula Moreno. La clau de tot plegat a les vies de so i al muntatge musical. De seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimecres. I nosaltres que ho deixem aquí, però demà més Macedònia. Ho tornarem a fer. Farem camins. Cuideu-vos.